Es presenten els nous vehicles de recollida de residus a l'Hospitalet. Aquesta flota de 54 nous vehicles començaran a funcionar de forma immediata mentre s'acaben de retirar els antics. També s'estan renovant els nous contenidors de la brossa. Bona tarda. De seguida entrem en detall de com seran aquests 54 nous vehicles. Abans, però, fem una ullada d'altres titulars de la jornada. Comencem l'informatiu. Primera protesta per la decisió del govern municipal de construir el nou poliesportiu al Parc de l'Alhambra. L'associació veïnal Som Santa Eulàlia va aprofitar l'inici de les festes majors del barri per convocar una manifestació on, segons van informar, van assistir unes 400 persones. Demanen que es respecti el resultat de la consulta ciutadana del 2019, que va escollir el gasòmetre per construir el futur poliesportiu. Els treballadors de Nissan es manifesten a l'Hospitalet, on es troba la seu de l'empresa Nippona. No hi ha hagut cap avenç en les negociacions entre sindicats i empresa que es van reunir ahir. Per tant, continua en peu l'acomiadament d'uns 211 treballadors de les plantes catalanes. I en esports ens centrarem en les finals a quatre de múltiples categories del bàsquet territorial català que es disputaran aquest cap de setmana. Quatre equips de l'Hospitalet buscaran el títol de les seves respectives competicions. Es presenten els nous vehicles de recollida de residus a l'Hospitalet. Aquesta flota de 54 nous vehicles començarà a funcionar de forma immediata mentre s'acaben de retirar els antics. També s'estan renovant els nous contenidors de la brossa. De moment s'han col·locat una cinquena part dels més de 4.000 nous contenidors.
Aquest camió rentacontenidors és un dels 54 nous vehicles de recollida de residus de la ciutat que s'han presentat en el marc de la nova contracta del servei de neteja. La plaça de la Baldosa de Bellvitge ha acollit l'entrada en funcionament oficial de desenes de camions recol·lectors, furgons d'inspecció, deixalleries mòbils i amplis rols, entre altres. La flota renovada començarà a actuar immediatament mentre s'acaben de retirar els vehicles antics.
En abril hicimos, digamos, el despliegue de todo lo que era limpieza viaria y hoy ya, digamos, damos el arranque al despliegue de lo que es recogida. Tanto los que son de recogida propiamente del contenedor, como los que son de limpieza de contenedores por dentro, que son estos que tenemos nuevos, como los que son de limpieza de muebles, es decir, toda la maquinaria que va, digamos, ligada a la recogida propiamente de residuos, la arrancamos ya.
La renovació suposa una empenta en sostenibilitat, ja que la majoria de vehicles funcionen amb gas natural comprimit. A més, s'implantaran noves funcionalitats i un increment d'equips de recollida de residus abandonats i neteja de contenidors.
Pues ser más eficientes, porque la maquinaria es nueva, es más eficaz, más rápida, nos permite también tener mayor control de lo que hacemos, porque los sistemas que tienen integrados nos permiten saber en tiempo y forma y casi al momento cuando recogen un contenedor, cuando lo han limpiado por última vez, si lo limpiaron por dentro o por fuera, pero lo podremos ver nosotros y además lo podrá ver el vecino. Desde la APP podrá consultar pues el mantenimiento de los contenedores.
Sota el lema l'Hospitalet més que net, també s'està duent a terme la instal·lació de 4.250 nous contenidors a la ciutat. De moment, se n'han col·locat prop de 850.
Estamos cambiando alrededor de 90 unidades al día, ¿vale? Eso pues depende, hay ubicaciones más largas y menos largas, pero está siendo, digamos, conforme lo que teníamos previsto. La semana que viene incrementamos los equipos para aumentar el ritmo, pero seguimos manteniendo que en 6 semanas tendremos todos los contenedores de la ciudad cambiados.
La próxima tongada arribarà al setembre, amb els nous vehicles de neteja de clavegueram.
L'associació veïnal Som Santa Eulàlia va aprofitar l'inici de les festes majors del barri per manifestar-se en contra de la construcció del nou poliesportiu al Parc de l'Alhambra. Aprofitant l'acte multitudinari, els manifestants van denunciar que el govern municipal no ha tingut en compte la consulta ciutadana del 2019, on la localització més votada per l'equipament eren les pistes del gasòmetre.
La presentació de la Festa Major de Santa Eulàlia ha estat marcada pels crits dels manifestants en contra de la construcció del nou pavelló esportiu del barri al Parc de l'Alhambra. Segons els organitzadors, l'associació veïnal Som Santa Eulàlia, més de 400 persones es van concentrar per rebutjar l'anunci del govern i denunciar que no s'hagi tingut en compte la consulta ciutadana on el veïnat va votar a favor de fer el poliesportiu al gasòmetre.
no a tirar per terra la consulta i el resultat del 2019, per tant, la voluntat del veïnat, i diem no a construir un equipament que necessitem a l'únic parc de veritat que tenim al barri de Santa Eulàlia.
Els xiulets i crits amb consignes com ara "el parc no es toca" o "alcalde dimissió" es van iniciar davant de l'escenari on va tenir lloc el pregó. Posteriorment, els manifestants van continuar amb les seves protestes davant la guingueta del PSC.
Avui no veníem a boicotejar la festa major de Santa Eulàlia, nosaltres hi participem de la festa major i tot el nostre respecte, volem expressar també tot el nostre respecte per la feina de la comissió de festes. Hem vingut avui com a entitat veïnal del barri, hem vingut a expressar-li al govern, que no s'ha dignat a pujar a l'escenari de la presentació de la festa major, hem vingut a expressar-li al govern el nostre rebuig a la seva decisió.
Des de l'entitat Som Santa Eulàlia s'adrecen als veïns a continuar mostrant la seva disconformitat amb la decisió del govern.
El que li diem a la gent és que expressin la seva opinió sobre aquesta decisió al govern, a qualsevol dels membres del govern, a l'alcalde o qualsevol dels membres del govern, que ho facin avui i que ho facin en qualsevol altre moment, reunió o esdeveniment en què se'ls trobin.
D'altra banda, l'Associació de Veïns i Veïnes ha convocat avui a 6:15 una reunió informativa al Centre Cultural de Santa Eulàlia i una assemblea veïnal el dissabte 6 de juny a la plaça Pius XII.
Malgrat les protestes, les festes de Santa Eulàlia van començar sense incidents. La cercavila de l'Escamot Diabòlic i l'associació Drac d'Or van donar pas al tradicional pregó al Parc de l'Alhambra. Just després, l'encarregada de posar música a la nit va ser l'actriu i cantant Letícia Sabater. El públic, que va omplir el parc de gom a gom, va corejar tant els seus grans èxits com les versions de cançons populars que formaven part del show. Alguns dels assistents, fins i tot, van poder pujar a l'escenari i formar part de l'actuació.
Al final yo tengo a todas las generaciones en el concierto, desde niños de 5 años, a pasando por 15 años, por 20, por 30, 40, 50, 60, 70, hasta 95 años he tenido en el escenario. Claro, son edades muy diferentes, entonces tengo que hacer un espectáculo para todos, para que todo el mundo se divierta y lo pase bien. Entonces lo que hago es que hago pues unos 5 temas míos, los que más gustan, y luego hago otros 4 temas actuales, que están súper de moda, que le encantan a todo el mundo, y luego otros 80s y 90s.
Els treballadors de Nissan continuen amb les mobilitzacions contra l'ERO anunciat fa unes setmanes i que afecta 211 professionals a Catalunya. Ahir es va celebrar una reunió entre els sindicats i l'empresa sense avenços i a la tarda els treballadors es van concentrar davant les oficines de la companyia tallant un dels laterals de Gran Via a l'Hospitalet.
Uns 300 treballadors i treballadores de Nissan es van manifestar ahir a la tarda davant les oficines de la companyia a la Gran Via de l'Hospitalet. Volien expressar el seu rebuig a l'ERO, que fa una setmana es va anunciar a l'empresa i que afecta 211 professionals de 3 centres del Prat i la Zona Franca. La protesta es va celebrar després d'una reunió entre sindicats i companyia amb la mediació del Departament de Treball, de la que no va sortir cap avenç significatiu. Pels sindicats, l'ERO no està justificat perquè Nissan alega raons econòmiques a escala mundial, no dels centres catalans.
Nosaltres veiem molt clar que no es tracta d'uns resultats financers negatius, sinó que Nissan a nivell global està desenvolupant un reestructurament i el que està fent és portar-se la nostra feina a altres llocs d'Europa, en el cas de recanvis, que se l'han portat a Holanda, i en el cas d'enginyeria i la resta d'àrees de suport se l'emporta a l'Índia.
Segons expliquen des de Comissions Obreres, a la reunió Nissan els va traslladar que la relocalització de les plantes fora de Catalunya es produirà i l'empresa només va obrir la porta a ajustar el nombre d'acomiadaments, que actualment es planteja pel 37% de la plantilla. Els sindicats rebutgen totalment aquesta posició i consideren que es tracta d'un tancament encobert. A la concentració, que va tallar durant més de mitja hora un dels laterals de la Gran Via, també hi havia veïns de l'Hospitalet com la Carla, que fa més de 15 anys que treballa per Nissan.
Tothom està amb molta angoixa. No sabem, és un futur incert. No sabem què pot passar. Com veieu, són 211 famílies que seran afectades.
L'ERO a Nissan arriba 5 anys després que la companyia fabriqués l'últim vehicle a Barcelona, amb un tancament de plantes que va afectar 2.500 treballadors. Molts d'ells es van jubilar o van acceptar l'acomiadament i d'altres es van poder beneficiar del pla de reindustrialització, tot recol·locant-se, per exemple, a la nova factoria de les empreses d'automoció Ebro i Chery.
I continuem amb les protestes laborals. Metges de Catalunya convoca els professionals d'anestèsia a deixar de fer hores extres. És una mesura de pressió davant la sobrecàrrega assistencial que pateixen. L'Hospital de Bellvitge serà el primer centre hospitalari de Catalunya on es farà la protesta a partir de l'1 de juny.
La majoria del personal facultatiu del Servei d'Anestesiologia i Reanimació de l'Hospital de Bellvitge deixarà de fer activitat fora de la seva jornada ordinària a partir de l'1 de juny. Es tracta del primer servei hospitalari català en adoptar aquesta mesura després de la posada en marxa de la campanya Ni un minut més, impulsada per Metges de Catalunya per denunciar la sobrecàrrega i l'abús de les hores extres que suporten els facultatius.
Com que està vist que allò que més ens amoïna són les llistes d'espera, doncs anem a atacar les llistes d'espera. I una forma que tenim de fer-ho és de no fer tota aquesta activitat extraordinària que anem fent de forma habitual, d'acord, perquè les xifres puguin sortir dia rere dia, doncs deixarem de fer-la. Ens dedicarem a fer la nostra jornada ordinària, allò per lo qual estem contractats, deixarem de regalar hores al sistema, a veure si així quan les xifres comencen a empitjorar, doncs algú se n'adona que hi ha un problema amb les facultatives catalanes, que s'han de fer canvis a la sanitat i que sense seure i sense parlar aquests canvis no arribaran sols.
Irene Vermell ha destacat que la situació actual de feina, tant a l'atenció primària com a l'hospitalària de la sanitat pública, és de manca de facultatius. I això comporta una greu sobrecàrrega assistencial que no es pot assumir, a més d'un esgotament físic i emocional entre els professionals sanitaris.
I aquesta sobrecàrrega de feina, doncs ha arribat un moment que ja no la podem assumir. Llavors, si les condicions de feina, en quant a la jornada, en quant a les retribucions, no milloren, llavors no tenim capacitat de, no només de retenir el talent que es forma aquí, sinó d'atreure nous professionals, i aquesta situació de mancança de mans per treballar, doncs es perpetua i la situació es fa més greu i arribarà un moment en què no es podrà donar l'atenció sanitària a la qual estem acostumats.
Irene Vermell ha afegit que durant anys han suportat una activitat assistencial que depèn del seu sobreesforç laboral i ha assegurat que no continuaran assumint aquesta càrrega indefinidament sense que l'administració reconegui aquest esforç.
Les famílies de l'escola Pago Candel estan preocupades pel trasllat a la nova escola. Durant uns dies, els infants no podran estar ni als barracons ni al nou edifici i s'hauran de reubicar en diferents espais que encara desconeixen. Des de l'AFA lamenten que l'Ajuntament no hagi concretat com es farà el procés.
Ja fa 15 anys que l'escola Pago Candel va obrir portes en aquests barracons, una mesura que té els dies comptats. Al costat s'ultima el tan esperat nou edifici que ha d'acollir els infants i docents. Les obres, però, van amb retard i no podran començar el curs vinent a les noves instal·lacions.
Han hagut temes, per el que ens van explicar, amb el tema de les finestres, que es van endarrerir molt, i clar, el no haver pogut posar finestres, doncs moltes coses que van per darrere, en el tema d'interiors, doncs van quedar també doncs parades. I com que no estan segurs de que puguin arribar a temps a que estigui fet el trasllat i al setembre puguem començar, doncs s'ha decidit doncs endarrerir l'entrada a l'escola.
Un retard que inquieta les famílies. I és que el trasllat que s'havia de fer aquest estiu amb les aules buides s'ha hagut d'ajornar fins a mitjans d'octubre, amb el curs ja començat. Per això, durant més d'una setmana, els infants no podran fer ús de la nova escola, però tampoc dels barracons actuals. Per ara, l'Ajuntament no ha concretat en quins espais alternatius es reubicaran els 450 alumnes durant aquells dies. Per això, l'AFA exigeix més informació.
Sense concretar res. Aquesta va ser la seva informació. Un dia indeterminat entre 8 i 10 dies, uns dies seran lectius i l'altre dia no seran lectius, però es garantirà que les famílies que no puguin conciliar puguin portar la canalla, però no es concreta cap, ni espais concrets. Suposem que seran de l'Ajuntament, suposem que seran per la zona, a prop, però no tenim resposta, per exemple, a famílies que tenen més d'una criatura, si hauran de portar una cap a un costat, una cap a un altre. És que no, informació, res.
A més, mentre duri el trasllat, la meitat dels docents no podran fer classe perquè s'hauran d'encarregar de la mudança. Un fet que consideren afectarà l'activitat lectiva dels seus fills i filles.
No només estaran en espais que no sabem quins seran, sinó que la meitat de la plantilla dels docents estaran fent trasllat. L'altra meitat estaran amb la canalla. La resta d'adults seran monitors. Després hi ha ens han dit que hi ha un pla de temps que tindrem, que no serà lectiu, llavors per tant no hi haurà cap mestre, llavors perquè estaran fent temes de trasllat.
L'Ajuntament s'ha compromès a tornar-se a reunir amb les famílies a principis d'estiu.
El tabaquisme i la contaminació atmosfèrica, però sobretot el tabac, són la causa principal de la malaltia pulmonar obstructiva crònica, que segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, és la quarta causa de mort a escala mundial i que l'any 2021 va causar més de 3 milions de defuncions. Hem anat a l'Hospital de Bellvitge perquè ens expliquin més aspectes d'aquesta malaltia i per copsar el testimoni d'una pacient.
Els principals símptomes de l'EMA POC són l'ofec o dificultat per respirar, el cansament i la tos, i la conseqüència final és l'obstrucció de la via aèria respiratòria. Està directament relacionada amb el consum de tabac en un 70% dels casos, tot i que un altre factor important és la contaminació de l'aire. Les persones que pateixen EMA POC poden veure molt limitada les seves activitats més quotidianes.
Un dia de pronto ya no puedes hacer la cama, ya... ¡Qué cansancio! Con los amigos pues igual, un simple paseo, pues yo no quiero hacerlo. No quiero hacer un simple paseo con los amigos porque ellos van a un ritmo y yo voy a otro. Y me ha aconsejado que había la importancia de hacer deporte, de cuidarte, de evitar infecciones y yo todo esto intento llevarlo a rajatabla. Que creo que gracias a ellos es que yo no estoy peor.
Es una malaltia que no te cura y els tractaments, com els esprais broncodilatadors, només la contenen i miren d'evitar complicacions com pneumònies, infeccions pulmonars i malalties del cor. Des de l'Hospital Universitari de Bellvitge fan una crida a no treure importància als primers símptomes.
Aquest fum del tabac produeix una obstrucció, és a dir, un tancament progressiu de la via aèria, i això a la llarga produeix que els pacients s'ofeguin i tinguin altres símptomes com per exemple tos, sensació de mucositat. Per això sí que m'agradaria ressaltar que aquesta malaltia és desconeguda probablement perquè els pacients consulten poc o consulten tard, perquè atribueixen els seus símptomes al fum del tabac.
La EMA POC es dona sobretot entre persones de més de 55 anys, tot i que també la pot patir la població jove. En la setmana del Dia Mundial Sense Tabac, aquest diumenge 31 de maig, el missatge és ben clar.
Para que se conciencien de que no hay que fumar, que es una enfermedad terrible, que es implacable, que cada día es un poquito más, que te crees que estás bien y dentro de 15 días ya no estás tan bien. Y sobre todo que no fumen, que no fumen, que es una tontería, que esto es matarte día a día, no puede ser.
Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions Obreres compten aquests dies amb un estand a Fira Gran, on presenten els serveis que ofereixen, informen sobre les pensions i plantegen dues grans reivindicacions: el manteniment del sistema públic de pensions i la reforma de la Llei d'Atenció a la Dependència. De fet, recullen signatures perquè el Congrés n'augmenti la dotació pressupostària fins al 2% del PIB i recorden que hi ha 250.000 persones en llista d'espera.
341 dies d'espera perquè hi hagi una ajuda. L'any passat va morir 32.000 persones esperant aquesta ajuda. Creiem que és necessària aquesta reforma i que es posin mitjans perquè la gent que està en necessitat se'ls pugui ajudar.
Són 250.000 persones o més les que estan en llista d'espera esperant el resultat. Per tant, és que cada vegada les ajudes que es donen són minces, no arriben, i cada vegada hi ha més gent esperant la dependència.
Igual també la llei de les persones grans, que ja està en tràmit parlamentari en el Parlament. Estem esperant que quan més aviat possible això ja es tiri endavant. Portem molts anys que s'havia quedat en un calaix i ara és el moment.
Finalitzen els treballs de conservació i manteniment de la façana de l'Ajuntament. L'actuació ha tingut com a objectiu garantir-ne la conservació i posar en valor el seu caràcter patrimonial.
Ja han finalitzat els treballs de conservació i manteniment de la façana de l'Ajuntament, una intervenció que ha permès reparar el revestiment, eliminar humitat i recuperar la imatge originària de l'edifici. Una de les principals aportacions als treballs de manteniment de la façana ha estat la recuperació de la imatge amb la restitució dels colors originals definits a partir de l'estudi històric i patrimonial de l'edifici.
S'ha volgut fer un estudi de color aixecar mostres, prendre mostres de cada un dels paraments, veure quins eren els colors que havia tingut originalment i intentar recuperar els colors originals. S'ha mantingut la pedra vista, fins i tot allà on havia estat pintada i ja no es veia, que té diferents graus de gris segons el lloc, i en les zones on es volia imitar pedra s'ha buscat un gris clar, similar al de la pedra, però que es pugui diferenciar el que és pedra de veritat del que és pintat. I la resta de la façana original s'ha deixat un color cigró torrat.
La nova cromàtica incorpora el color pedra al sòcol i la planta baixa, el color cigró torrat a la planta principal i la planta superior i el verd grisós a les remuntes de l'edifici, corresponents als pisos afegits posteriorment sobre la construcció original.
Aquests tres colors i aquest verd grisós que està en les zones afegides que es van fer recreixent l'edifici original, ens permet veure quina és la part original de la façana i quina és aquesta part que va créixer. O sigui, veiem que són dos edificis en un. L'edifici original, que feia un model més escalat, i el que després va quedar més horitzontal.
Amb aquesta actuació, la façana estarà enllestida per a la pròxima fase, una intervenció integral de rehabilitació energètica i patrimonial de l'edifici previst per als pròxims anys.
La situació que es viu actualment a Palestina té certs paral·lelismes històrics i geopolítics amb la del Sàhara Occidental, amb dos territoris marcats per llargues ocupacions militars. Sota aquesta premissa, l'entitat L'Hospitalet amb el Sàhara ha organitzat un acte d'agermanament presidit pel delegat del Front Polisario a Catalunya, Mohamed Salem Labeid. Durant la xerrada s'ha analitzat la situació actual al Sàhara i a Palestina amb les intervencions de l'historiador Tomàs Callau, el portaveu de la Global Summit Flotilla a Catalunya, Pablo Castilla, la sahrauí Mina Bali i el doctor Akram Loubat, cardiòleg nascut a Gaza i director de la Fundació amb el mateix nom que finança cirurgies pediàtriques urgents a infants evacuats de Gaza.
Ocupació. Derecho de autodeterminación, derecho de autodeterminación. Hay agresiones y hay violaciones de derechos humanos allí, violación de derechos humanos allí. Casi aparecen en todo. Y todos estamos luchando por lo mismo, por el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, el derecho de autodeterminación del pueblo palestino. Es la misma lucha casi para nosotros.
Palestina no serà lliure fins que tots els pobles oprimits siguin lliures i crec que en aquest cas es mostra molt. Durant tot aquest temps doncs, s'ha intentat esborrar el genocidi, l'ocupació, l'apartheid que es manté a Palestina amb la complicitat de tots els estats a nivell internacional, inclús el de l'estat espanyol que continua comerciant armes amb Israel i també aquí, diguem, a casa nostra no ens podem oblidar de la situació que viu el poble saharaui.
Jo sóc nascut a Gaza i com cardiòleg que he vist realment les barbaritats que amb aquest últim genocidi a Gaza i hem pensat d'alguna manera transforma aquesta energia negativa, aquesta tristesa en un projecte positiu.
El cantautor Rodríguez ofereix un doble concert aquest divendres i dissabte a l'Oncle Jack. Presentarà en format acústic els temes del seu tercer disc, que es titula 30.000 quilòmetres. També recuperarà algunes de les cançons dels seus anteriors treballs. Per Rodríguez, l'Oncle Jack és com la seva segona casa i aplaudeix la feina dels locals com aquest.
No trobes espais on poder tocar, on poder cantar. És un món que està una mica en crisi, el món de la música en directe, que no sigui de sala de concerts gran o d'un format mig gran. Les ciutats estan perdent els bars on pots anar. L'Oncle Jack és una rara avis, ja.
Aquest cap de setmana es disputen les finals a 4 de múltiples categories del bàsquet territorial català. 4 equips de l'Hospitalet buscaran el títol de les seves respectives competicions.
El balanç de 26-0 és la millor carta de presentació per al Club Bàsquet Sant Josep Obrer de segona catalana femenina, l'equip hospitalenc més destacat dels que disputen aquest cap de setmana la final a 4. El conjunt d'Alberto Alonso, amb l'ascens a primera ja a la butxaca, buscarà ara la cireta del pastís. El primer rival, les semifinals, serà el Sant Jordi de Rubí, mentre que l'altra eliminatòria la disputaran el Caldes i el Prat B. Els guanyadors es veuran les cares diumenge en una fase final que es disputarà íntegrament a Caldes de Montbui. Però la festa de Sant Josep Obrer no acaba aquí, perquè el B femení, també amb un balanç de 26-0, jugarà la seva pròpia final a 4. I en aquest cas, amb l'ascens a primera territorial en joc. El primer rival de l'equip de Jorge García serà el Bàsquet Neus. I no cal dir que l'equip afronta aquesta fase final a Manlleu amb molta il·lusió.
El problema d'aquesta competició és que quan jugues amb equips d'altres grups no els coneixes. Veus resultats, pots veure algun vídeo per aquí, però poca cosa. Ens hem de preocupar de nosaltres. Hem de continuar jugant amb el nivell que ho estem fent o que ho estem fent durant tota la temporada, que és molt important, i continuar sent el que som, que és un molt bon equip, molt jove i amb moltes ganes de poder pujar la categoria.
Con muchas ganas, vamos a ir también a por todo, a darlo todo, en equipo, juntas, y también muy nerviosas.
I dos equips més que disputaran la final a 4 seran l'AEB Sport i el TEC Salabé. Tots dos conjunts ja tenen assegurat l'ascens a segona catalana masculina i ara busquen guanyar una final a 4 que fins i tot es podria enfrontar. La primera semifinal serà entre el Tona i el Beisport, mentre que la segona enfrontarà el Tecla Sala B amb el Club Bàsquet Turó. La final hospitalenca és possible i, a més, tindrà una edició especial, ja que gairebé tota la plantilla del conjunt de Balbitge ha jugat en el passat al Tecla Sala.
Bueno, con muchas ganas. Bueno, también esperamos jugar la final contra el Tecla. Además, bueno, yo todavía entreno en el Tecla, con lo cual sí que les hace muchas ganas y a mí también jugar contra ellos.
Y a intentar guanyar. La final, la primera, em sembla que la semifinal són contra el Tona i, ostres, és guai perquè una hipotètica final contra el Tecla seria acabar el cicle de la millor manera possible.
Cap de setmana d'emocions al bàsquet territorial i amb opcions de títol per als quatre equips de la ciutat. La temporada, en tots els casos, ja és magnífica, però tots volen posar-hi un colofó d'or.
I amb la informació esportiva nosaltres ho deixem aquí. Abans, però, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Es presenten els nous vehicles de recollida de residus a l'Hospitalet. Aquesta flota de 54 nous vehicles començaran a funcionar de forma immediata mentre s'acaben de retirar els antics. També s'estan renovant els nous contenidors de la brossa. Primera protesta per la decisió del govern municipal de construir el nou poliesportiu al Parc de l'Alhambra. L'associació veïnal Som Santa Eulàlia va aprofitar l'inici de les festes majors del barri per convocar una manifestació on, segons van informar, van assistir unes 400 persones, demanant que es respecti el resultat de la consulta ciutadana del 2019, que va escollir el gasòmetre per construir el futur poliesportiu. Els treballadors de Nissan es manifesten a l'Hospitalet, on es troba la seu de l'empresa nipona. No hi ha hagut cap avenç en les negociacions entre sindicats i empresa que es van reunir ahir. Per tant, continua en peu l'acomiadament d'uns 211 treballadors de les plantes catalanes. Això és tot. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació, lecdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.